9 i 17 minuts, no, 9 i 17 minuts gairebé, aquí continuen a la sintonia de Quat.cat, el Sant Quat a fons, la tertúlia del Gai del Monestir. Com cada dimecres comptem amb la presència dels diferents representants de les formacions polítiques al ple de Sant Cugat. Saludem primer de tot el Joan Puig Domènech de Convergència, el Grup Municipal de Convergència, PDeCAT. Molt bon dia.
Bon dia.
Tenim en representació de la CUP, Ignasi Bea, molt bon dia.
Bon dia.
En representació de Ciutadans, el Sergio Blázquez, molt bon dia.
Bon dia,
d'Esquerra Republicana, Mireia Ingla, molt bon dia.
Hola, què tal?
D'Iniciativa, en Ramon Gutiérrez, molt bon dia.
Bon dia.
Del PSC, el Pablo Beceiro, molt bon dia.
Bon dia.
I l'Álvaro Benejan, en representació del Partit Popular, molt bon dia.
Molt bon dia.
Heu pogut disfrutar, gaudir de les vacances de Setmana Santa, no sé com heu tingut, si he pogut desconnectar o no.
Sí. Més o menys.
Sí.
Bastant.
No massa gaire. Curtes, no gaire. No sé si sou allò fidels creients o no d'aquesta Setmana Santa, o heu viscut aquí, arrelats a Sant Cugat, o heu marxat fora?
Jo particularment he estat fora uns dies. Però bueno, ho he viscut com sempre, vull dir, celebrant-ho i pues, estant en aquestes dates com toca, que és pels creients, clar, celebrant el que celebrem, no?, quan fem aquests dies de festa.
Molt bé.
Jo he estat uns dies fora, uns dies aquí, i la veritat és que he fet el que fem els no creients, que és vacances, anar a la platja, a jugar a la videoconsola a casa,
jo també he fet
i poques coses més.
Home, jo crec que és compatible, també, pels creients, fer platja.
Sí, també és incompatible.
Entre missa i missa.
Jo he fet bronzo de Collserola, vull dir que he estat per casa, vaig estar.
Yo estaba haciendo, como tengo niños pequeños, he estado haciendo asistencias, conductor, taxi, taxista,
aquest
tipus de coses, m'he quedat per aquí.
Molt bé. Doncs res, aquest era l'aperitiu per una mica parlar de la Setmana Santa. No vam tenir tertúlia, lògicament teníem també descans de l'equip de Cugat.cat, i hi ha alguns temes que ens agradaria comentar. El primer de tot, que afecta sobretot el tema del que parlem sovint en aquesta i d'altres tertúlies, no necessàriament només en polític, sobre la mobilitat i el model de ciutat. Coneixíem, i és un tema, insisteixo, que se n'ha parlat des de fa molt temps. El dia 10 d'abril d'aquest mes publicava Cugat.cat sobre la posada en marxa de les zones verdes i taronges a la ciutat. Dic que és una novetat perquè fins ara el model que hem tingut a la ciutat sempre ha estat la zona blava, per cert, amb més o menys encert segons el punt de vista dels veïns. Recordàvem aquí Josefina Mascarenyes algunes crítiques a la darrera modificació d'aquesta zona. I ara tenim també alguna de les reivindicacions que també havíem sentit des de fa temps, sobretot pel tema d'ESADE, els problemes de mobilitat, el fet de la implantació de les zones verdes o taronges, com passa d'altres municipis com Barcelona. Ens agradaria saber una mica també el posicionament de les formacions. Comencem per Convergència, PDeCAT.
Bé, el fet, jo començaria amb una reflexió així de tipus general, si em permet. La veritat és que quan mires la ciutat i veus tant espai públic absolutament captiu dels cotxes que estan sense cap mena d'activitat, la veritat és que dius, ostres, aquesta és exactament la ciutat que jo voldria, o voldria una ciutat segurament amb més espai públic, ofert, doncs, a la gent que camina, etc, etc, no? Però bé, és el que tenim, i hem de gestionar la ciutat que tenim i hem d'intentar fer una certa pressió o una certa convenciment perquè els ciutadans de Sant Cugat vagin entenent que hem d'anar cap a una ciutat on la quantitat d'espai públic dedicat a l'aparcament vagi disminuint. Aquesta seria una mica l'aposta. Mentre no tenim això, efectivament, els ciutadans necessiten doncs, tenir lloc on deixar aquest, si em permeten, aquest element, jo diria, una mica tonto, no?, del cotxe sense funcionament. El que sí que és cert és que, com que tenim tota una sèrie d'infraestructures al voltant del centre que generen molta mobilitat, no ja solament dels ciutadans de Sant Cugat, sinó ciutadans vinguts, com són centres educatius doncs d'una implantació territorial que no és la ciutat, en fi, altres tipus d'allò, efectivament els veïns doncs necessiten o reclamen que l'espai públic més proper o bastant proper als seus habitatges no estigui tan captiu de cotxes que no provenen del veïnat, no? I bé, això el que ens permet, o el que d'alguna forma ens pressiona cap a utilitzar aquest tipus de solucions, no?, d'una certa, entre cometes, reserva de l'espai públic, aquest que en dèiem l'espai públic mort, cap als veïns, doncs, més propers. Bé, ara estem en un moment en què de totes aquestes decisions que es prenen urbanísticament dintre de la ciutat, doncs són posats bastant en comú i anem rectificant. Per exemple, ara en parlaves de la polèmica, doncs, de passar d'espai blau a zona blava, a zona verda, etc. Bé, això prové, doncs, de la discussió amb els veïns i, efectivament, i a mi em sembla que aquesta és la política que hem de seguir. No existeix un òrgan rector que pren absolutament totes les decisions urbanístiques, sinó que proposa solucions que a vegades amb la interacció amb el veïnat s'han de rectificar, i això és una cosa bona.
Un apunt que no hem comentat sobre els temes de les zones on s'està estudiant la implantació: se'n parlava dels àmbits del centre, l'Eixample Sud, Torreblanca i Can Cabassa, i també les zones taronges, en aquest cas el Parc Empresarial de Can Sant Joan, que inclou la gestió de 3 nous aparcaments al baixador de Can Sant Joan. És el torn de la CUP.
Sí, aviam, el tema de fons és la cotxe de dependència, que tots, bueno, n'hem parlat altres vegades quan parlàvem del pla de mobilitat. Jo penso que aquesta és la qüestió, no? Perquè el tema de... O sigui, l'efecte dissuasori d'una zona de pagament, en primer lloc, i després, més es referim a la zona blava, i després la zona verda que prima els veïns, pot solventar una miqueta, però Sant Cugat està ple de cotxes. Hi ha unes hores punta, que tots ho sabem, que si intentes, que jo penso que és un error, ja, i intento, no passaré mai, però hi ha unes hores en què anar per Sant Cugat, a part que fa menys vivible la ciutat per la gent que està intentant caminar o fer les seves coses a peu, és per posar-te de mala lluna ja de bon matí o a primera hora de la tarda, no? El que penso que la solució en realitat és anar eliminant una mica la cotxe de dependència. Aquí podríem fer pluja d'idees, segurament no tenim tot el sol que voldríem, però aparcaments una mica en alguns llocs de la ciutat, les entrades on la gent pogués deixar, i a partir d'allà, sí.
Els parcs en rides, no?
Exacte, i des d'allà, doncs, uns autobusos que et portessin al centre, això aniria molt bé a tots els nivells. Mentrestant, clar, es van fent aquestes solucions que, clar, jo desconec una mica com ha funcionat a Barcelona fa uns anys, no? Va haver força polèmica quan la zona verda, perquè hi havia, sobretot, d'una banda, els veïns estan d'acord en que es primi, ells paguen molt poquet, no sé si... no recordo quan, però sé que alguns barris no arriba un euro al dia, no?, per aparcar, i en canvi la gent que ve de fora diu, ostres, jo tinc dret a treballar i a venir i aparcar, no? Aleshores, aquest tercer conflicte. És un conflicte que penso que tan sols es resoldrà quan pensem coses de mobilitat a gran escala, i això són coses que s'han de fer, evidentment, ara, s'han d'anar plantejant el dia a dia, però el tema seria fer els aparcaments dissuasoris als afores i en paral·lel a una pedagogia d'anar-nos desvinculant una mica del cotxe. No dic que no es comprin cotxes i així, jo penso que estaria bé que no en compressin més, però els que tenim cotxe i vivim al centre, per exemple, per mi el cotxe és una càrrega, no només un pou sense fons on no aboques diners i que contamines, sinó una cosa que pràcticament no fa servir, i s'agrairia molt que la gent, la que no ho necessita sobretot, no fes servir el cotxe, i a la ciutat ens en genera, bueno, totes aquestes problemàtiques que hem d'anar resolent una mica, xutant la pilota endavant.
Ciutadans.
Sí, es un debate complejo, ¿no? Yo creo que aquí ya está entendiendo lo que ha dicho Ignasi. El coche es complicado, ¿no? Quiero decir, porque a veces los vivimos en el centro. Yo vivo en el centro, es una carga. Es una carga, pero también, digamos,
un problema. Tenía un problema con el micrófono. Probable,
sí.
Es...
¿Hala? Sí,
vale. No, mira, de momento
¿sí?
Poso el mío.
Vale. Sí. Como iba diciendo, el coche, es decir, a determinadas horas es una carga, porque no lo mueves o no lo haces. Yo, en otra época de mi vida que no vivía en el centro, he hecho muchos más kilómetros, pero luego, en un momento determinado, siempre lo necesitas. Entonces, yo creo que aquí, bueno, es un tema global. Sí que se han tomado determinadas medidas que creo que tienen que ser el futuro. Por ejemplo, pongo como ejemplo la futura peatonalización de las calles, si no recuerdo mal, San Medivalmes, del centro. Yo creo que el centro poco a poco se tiene que ir peatonalizando sin que sea de una forma traumática, haciéndolo poco a poco, informando a los vecinos, y creo que este sería más o menos el futuro. Aunque en el otro lado de la balanza, cuando haces cualquier pregunta en el, por ejemplo, en el Observatorio de la Ciudad o una encuesta, siempre sale normalmente que la mayor preocupación de los habitantes de San Ciudad, de San Cuate en este caso, pues es el tráfico, porque además tenemos un modelo de ciudad, una ciudad grande, con muchos kilómetros de vía, muy extensiva, y es un modelo más casi, digamos, americano que europeo, ¿no? Y este es difícilmente sostenible. Y también, ¿qué es lo que proponemos? O creo yo que es una de las mejoras que a día de hoy se está trabajando y al final se tendrá que consensuar, pues apostar decididamente por el transporte público, incluso teniendo en cuenta que pueda ser, normalmente muchas veces, incluso llega a ser deficitario, incluso en los primeros años, tenemos que tener una red de autobuses potentes, parece ser que van a haber inversiones en Renfe. Tenemos que luchar por el intercambiador para que Renfe y Ferrocarriles de la Generalitat al final acaben enlazando, es decir, tenemos que hacer una apuesta decidida, pues, en este caso, digamos, por el sistema público. Y en cuanto a lo de las zonas naranjas, sobre todo, que creo que habrá más consenso, estamos plenamente a favor. Para quien no lo conozca, la zona naranja básicamente está pensada para alguien que va a trabajar, que tiene que dejar el coche, que no tiene otra forma de desplazarse, que tiene que dejar el coche 4 o 5 horas y que le tiene que salir a un precio razonable, pues la estancia no es absolutamente prohibitiva.
Sí, jo crec que és, tot el que estem dient és així, eh? És, hi ha situacions o hi ha realitats que hem d'afrontar, que és sobretot aquest model de ciutat que tenim, o ja no model, sinó la realitat de la ciutat, en el sentit de que, com deia molt bé el Sergio, és una ciutat molt extensa, per tant, potser podríem diferenciar entre aquells santcugatencs i santcugatenques que viuen al centre, que poden fer la reflexió de la que parlava l'Ignasi, i una reflexió que gairebé és necessària, no?, per la incapacitat aquesta de moure's amb el cotxe, però també és veritat que hi ha molta gent que no vivim en el centre i que, per tant, doncs, potser som més esclaus del cotxe, perquè tampoc tenim una ciutat amb un transport públic que ens permeti anar amunt i avall, o determinats equipaments, determinats centres educatius, etc. Per tant, la realitat que tenim no la podem obviar, i per tant, quan fem una anàlisi d'aquestes, i ho estem fent tots, eh? Vull dir, estem parlant també, una cosa és el desig, l'altra cosa és la realitat, però també penso que moltes vegades hem tirat de, clar, és que com que la ciutat és com és, o bé com que les... No, hi ha moments que la política ha d'afrontar la realitat, i nosaltres com a santcugatencs i el govern de la ciutat ha d'afrontar la realitat d'aquesta ciutat, que és amb tot això que dèiem, no?, amb tota aquesta complexitat, però en tot cas no la podem obviar. I per tant, hi ha coses que es poden fer i hi ha coses que no fem prou bé. Tenim un pla de mobilitat que està allà al calaix, que no s'ha fet absolutament res del pla de mobilitat, o en tot cas ho ataquem de forma esporàdica i coincideix amb el pla de mobilitat, però no d'una forma sistèmica com s'hauria de fer. Després tenim una sèrie de comissions, no?, de mobilitat, taules del transport públic que estan molt a les beceroles, vull dir, ens hem trobat i tampoc no acaba d'avançar. Per tant, tenim un problema que és obvi, de fet el darrer observatori sociològic torna a destacar aquest com un problema, bueno, que tampoc no hem de dramatitzar, no? Hi ha ciutats que tenen problemes bastant més greus, però en tot cas aquest és el nostre i aquesta és una realitat. I després ja en concret, parlant del tema de les zones, verda, blava, ara el govern li ha canviat el color, havíem sempre parlat de zona vermella, de fet, no? I és igual, ara li diem taronja, doncs és igual, taronja. I l'exemple del que ha passat just aquí al costat d'on som ara, no? Aquesta realitat i aquesta necessitat dels veïns, de fet, aquest acord dels canvis de zona per no tirar només de zona blava, són fruit d'un acord que tenia Esquerra amb el govern, a l'acord d'estabilitat pressupostària que el govern va trencar amb l'entrada del PSC, però certament teníem una moció amb tot el suport de la resta de partits polítics on es parlava d'aquesta implementació i, per tant, ja anàvem tard i ho havíem de fer, no? Sergio, no és ben bé la zona vermella o la zona taronja una estada de 3 o 4 hores per gent que treballa, és més d'ús d'equipaments públics, d'una estada d'un parell d'hores, perquè de fet el termini és el mateix que la zona blava, però clar, que no podíem més tenir una ciutat només amb zona blava, perquè la zona blava és de pagament, i amb això estàvem fent un greuge comparatiu a aquella gent que, per exemple, va al CAP, no?, o a determinats equipaments, fins i tot a la Casa de Cultura, que són aquest parell d'hores que se li dona de forma gratuïta, que vol dir que és una limitació de l'espai, perquè hem de tendir, estic d'acord, amb que no s'usi tant el cotxe, però el que tampoc no podem fer és un greuge comparatiu.
Però fixa't que és a Sant Joan, que és la proposta de la zona
blava. Vale, aquesta és diferent.
I llavors és aquesta, la que
jo preferia. Això no li diu vermella, em sembla.
Sí, i llavors hi ha una petita diferència amb la vermella, com a mínim, en el concepte. No, no és això, sí, però no mateix.
Ramon Gutiérrez, d'Iniciativa.
Sí, bueno, jo amb algunes coses que s'han dit estic molt d'acord, sobretot amb això que deia l'últim amb la Mireia sobre els consells de participació, ara hi entro, però hi ha algunes amb les que no estic d'acord, de les que s'ha dit, sobretot del tinent d'alcalde. Diu que a Sant Cugat no hi ha prou espai públic, sí.
És regidor.
M'he equivocat. perdona. Estic una mica... Encara no m'he pres el cafè. Que hi ha poc espai públic dedicat a la bicicleta i al vianant, no? Jo crec que sí que n'hi ha, de l'espai públic. El problema és que està orientat a l'oci, no? I que no tenim un espai públic orientat a la bicicleta i al vianant que estigui orientat al dia a dia. I en canvi, estic d'acord en que hem de fer aquesta pressió sobre el cotxe, però que l'hem de fer és desplaçar-la de l'actual pressió que té la bicicleta a la nostra ciutat. És molt difícil anar en bicicleta per la nostra ciutat, perquè ens falten carril bicis, perquè hi ha punts on hi ha conflicte, o sigui, on el carril bici s'acaba, i també perquè hi ha una pressió ciutadana. Avui mateix he viscut una anècdota. Avui no he agafat la bici perquè havia d'agafar carrer Valldoreig i Santiago Rusiñol, que és una ruta que faig per venir aquí. Evidentment, a aquesta hora no puc agafar la bici. No perquè hi hagi molts vianants, perquè si fossin les 6 de la tarda diria no puc agafar la bici per aquests carrers perquè hi ha molts vianants. No puc agafar la bici perquè hi ha molts cotxes en aquesta hora, a Valldoreig. Ho he comptat. En el creuament de carrer Valldoreig amb Rosselló hi havia el camió de la Brossa i 13 cotxes fent cua darrere, que arribava fins a Doctor Galtés. Clar, això en carrer en zona de vianants, no? Llavors, estem fent una pressió...
Però són de comerços, entenc, o veïns.
Eren cotxes, no eren furgonetes. Per tant, suposo que veïns, però al final estem generant una pressió en un carrer de vianants, no? Amb cotxes, no? Uh-huh. Estem generant una pressió. Jo crec que això és el que ens hem de replantejar i com diu el Joan, que també que les decisions s'estan prenent de forma participada, no? I que això estem prenent les decisions d'urbanisme en comú, o no sé com ha dit. Jo crec que s'està fent, fa mesos que ho diem, jo crec que l'equip de govern està actuant com si tingués una majoria absoluta i no està en cap moment decidint les coses en col·laboració amb les altres forces o amb els altres veïns. De fet, això de dir no, participen els veïns quan hi ha un tema concret, bueno, jo el que tinc la sensació és que anem per encàrrec, no? És a dir, quan hi ha uns veïns que es queixen d'algú, llavors anem i els hi fem cas. Bueno, va l'equip de govern i els hi fa cas. Jo no crec que això sigui el millor mecanisme de participació ciutadana. Crec que el millor mecanisme és el que està reglamentat, el que hi ha unes garanties, el que participa tota l'oposició i el que participen tots els veïns, no només els que es queixen, no? Llavors, per què el tema de la zona verda, el taronja, el que sigui, no s'ha explicat en les taules de participació del Consell de Mobilitat? Per què no s'ha desplegat el pla de mobilitat i per què, no, com deia la Mireia, en els òrgans de participació ciutadana real que tenim reglamentats i que tenim existint en el nostre Ajuntament, no s'estan debatent aquestes coses?
El tornada del PSC...
Estem parlant d'una qüestió que és d'una importància radical i això demostra l'enquesta i l'opinió de tots els ciutadans que donen la màxima preocupació a la qüestió de la mobilitat. I jo crec que avancem en la línia correcta, però queda molta feina per fer. I aquesta proposta de la zona blava i la zona taronja és només un pas provisional, perquè l'objectiu és... i jo crec que amb això estem tots d'acord, és promoure el transport més econòmic i més ecològic. En el centre compacte de la ciutat, el caminar i la bicicleta, però com diu Ramon, hem de facilitar més vies per la bicicleta, no només al centre, perquè Sant Cugat és una ciutat molt extensa i tenim molts serveis, molts equipaments fora del centre, on és difícil d'arribar si no tens un transport privat, un cotxe. I necessitem més vies per bicicleta que connectin tota la ciutat, no? Tenim barris nous com Volpelleres que estan molt ben fets, però no estan connectats amb el resta de la ciutat, no? La gestió del pas de les connexions atravessant l'autopista amb Can Sant Joan, que han signat ara l'Ajuntament i el Ministeri, confio en que facilitin l'accés amb bicicleta amb l'entorn més, al cinturó més extern de la ciutat i que dissuadin també de l'ús del transport privat a les zones de més feina com és Can Sant Joan. I a l'hospital, l'accés, o sigui, tenim molts serveis com escoles o com hospitals o com el CAP que estan fora del centre i que hi ha molta gent gran que no pot arribar, és evident, en bicicleta o caminant. I aleshores el servei, hem de millorar el transport públic per donar servei a aquesta gent, no? I inventar noves idees també per al transport públic, perquè les línies d'autobuses que tenim ja funcionen bé, però necessiten molta més freqüència i també una adequació més afinada per la gent que fa servir aquests serveis. Per exemple, hi ha idees com un taxi col·lectiu que serveixi per connectar estacions i els barris amb els equipaments com el CAP o com l'hospital i que puguin donar millor servei a la gent gran.
Doncs és el torn de l'Àlvaro, només dir que ara en parlarem també el tema de la sessió de la gestió d'aquests tres vials per part de l'Ajuntament després del traspàs de l'Estat. I dir sobre una cosa abans de la intervenció de l'Àlvaro, i la Mireia deia també el tema de si era un problema o no, és un problema a Sant Cugat, però potser hi ha altres ciutats amb més dificultats a l'hora del transport, però déu-n'hi-do, sobretot pel tema del Can Sant Joan, és que m'ha vingut ara al cap les vegades que anem allà per qüestions de feina, en què allò és un problema greu, malgrat que hi ha una estació de ferrocarrils i malgrat que hi ha un sistema de línia integrat només pel parc de Can Sant Joan, i tot i així hi ha cotxes que aparquen on no han d'aparcar perquè no hi ha altres espais, i recordem també la problemàtica de les 3 o 4 escoles que hi ha a la zona.
Sí, sí.
Que això també, no sé si heu passat a 2:15 sí, de la tarda, sí. és força impactant. Álvaro, és el teu.
Jo crec que és veritat que les mares i pares que van amb cotxe a portar els fills, hi ha molta gent que no només té un, sinó que té 2 o 3 i els ha de fer, hi ha d'aparcar el cotxe, doncs no massa lluny tampoc de l'escola per poder-los portar, no? I tampoc, bueno, en fi, totes aquestes coses són coses que s'han de solucionar. La mobilitat és un tema greu, a Sant Cugat és un tema molt important, ja s'ha dit, però és que no és que sigui important avui només, sinó que serà més important en el futur, perquè avui som 90.000 habitants a Sant Cugat, però aviat serem, jo crec que passarem dels 100.000 si es omple tota la zona que està pendent d'edificar, que està qualificada com a urbà, no? I que falta, bueno, i a dia d'avui hi ha molts pisos en construcció de Sant Cugat i serà gent que vindrà perquè ja estan, la meitat estan venguts, no? Uh-huh. Per tant, d'aquí poc tindrem, no sé si arribarem als 100.000, però sí que tindrem, però ens aproparem bastant. Per tant, el problema de mobilitat serà encara més important, no? L'existència dels cotxes és una realitat, l'existència de la necessitat d'aparcar és una realitat. És veritat que nosaltres podem fer des de l'administració tot el possible perquè la gent, per desincentivar l'ús del cotxe particular, però hi ha molta gent que a dia d'avui és impossible plantejar-se el dia a dia sense el cotxe, pel que sigui, perquè ha de portar nens petits a l'escola, perquè ha de portar gent gran a un CAP, per exemple, o a un hospital a visitar-se, i per molts altres motius, no? I clar, no podem obviar aquesta realitat, i per tant nosaltres hem de treballar perquè aquesta realitat sigui compatible amb la realitat de la gent que sí que estaria disposada a renunciar a l'ús del cotxe en el dia a dia per anar a treballar o a fer les coses que siguin del seu dia a dia, amb una bicicleta, per exemple, o amb el transport públic, no? I per tant nosaltres hem de procurar que hi hagi aquesta facilitat per aparcar a la gent que sí que ho necessiti, amb aquest sistema de les zones blaves, verdes, taronges, vermelles i els colors que vulguem posar-li, no? per les modalitats que vulguem fer, que es poden fer tantes com realitats hi hagi, no? Però a més també crec que és important que planifiquem a partir d'ara, perquè jo crec que s'ha fet per poc, el tema dels aparcaments gratuïts també per anar a determinats llocs, com teníem nosaltres vam proposar el tema de l'aparcament al costat del CAP, ja hi ha un gratuït al costat del CAP de Valdoreig, nosaltres vam proposar fer-ne un al CAP de Can Mates. Es va decidir entre tots que no hi havia la necessitat, en contra del nostre parer, nosaltres creiem que sí, per això ho proposàvem, però bueno, i a més fer coincidir això amb la descongestió del centre, perquè gent que vingui al centre el dia a dia pues, tingui un lloc per aparcar a les afores, no? Que no sigui el centre pur. I bueno, amb això jo crec que solucionaríem part del problema, encara que el problema vagi creixent dia a dia, no?
Doncs... Però al final es va aprovar, no? El que era la construcció del...
No, es va aprovar.
No, es va provar fer unes zones, sí, fer unes zones, unes zones vermelles al costat.
Sí, que
havien de terra fer una zona específica, sí, i havien determinades places, sí, no? Que sí, sí.
Bueno, perquè estava planificat, no, tot això, sí, també ja.
Sí. Doncs dues coses. L'altre dia, és a tall de curiositat, m'avançava una bicicleta elèctrica pel el que diem l'escalèxtric d'aquí darrere. O sigui que, déu-n'hi-do, ara pensar també en Barcelona, que vol regular
corren,
el tema, no?, de les bicicletes a nivell de turistes, de posar una taxa. Però l'altre, déu-n'hi-do també les bicicletes.
Bueno, bicicletes, sí, i variants, no?
De tot, clar, els, sí, patinets.
Sí, sí, sí. Però anava per la vorera? Anava pel
no,
carrer bici?
No, anava pel carril de... del carrer...
Del cotxe.
Les cotxes, sí.
Sí, sí, quan no hi ha carrer bici has d'anar pel carrer,
sí,
dels cotxes.
No, allà n'hi ha, eh? Allà n'hi ha.
Ah, vale. Jo crec que fa un temps una petita quasi política.
Què passa que quan va anar a
motor? Jo crec que fa... Perdona, Ignasi. Jo crec que Diana, que fa temps, quan anaves pel carrer bici, anaves amb certa tranquil·litat o seguretat, no? Potser perquè quasi el carrer bici era esporàdic, no? Ara, en canvi, ens han cobat bastants i quasi que tens el mateix perill quan has de passar pel carrer, diguem-ne, què passen els cotxes quan vas pel carrer bici, perquè
no és el mateix, perill un cotxe a 70 km per hora que una bici a 10,
No, però quan vas amb nens petits, etc., diguem-ne, al carrer bici hi ha alguns que van, en fi...
Ja, però no és el mateix perill, igualment.
Vale. Sí, no, ara obrim el torn obert. L'Ignasi havia demanat la paraula.
No, bueno, volia dir unes quantes coses, però abans d'això del carrer bici, el camí de Can Ganxet, aquí a Sant Cugat, és un cas paradigmàtic d'una zona molt ampla on es pot anar amb bici i... les bicis van majoritàriament pel mig del carrer. Jo ara, per sort, ja no visc a Mirasol, vull per sort d'aquests problemes de mobilitat. Però bé, això el que demostra, penso, la tertúlia avui és que jo cap de les coses que he sentit, amb algunes no hi estic d'acord, però m'ha semblat una tonteria. La casuística és infinita en la mobilitat. I en una ciutat que té zones tan diferents com la nostra, doncs, clar, és que no s'acabaria mai, no? Per això, dic, reitero, no m'ha semblat cap tonteria real que s'ha dit. Algunes coses segurament crec que no són tan immediates, però... a cada cas, pràcticament, hauríem de fer una normativa ad hoc per cadascú, no? En tot cas, penso que les actuacions, ens ho ha contat el Ramon, han d'estar regides per una estratègia, en aquest cas el pla de mobilitat, i no pel... O sigui, no sé si és el clientelisme, però a vegades els veïns, bueno, a vegades no, els veïns, és molt la reacció a, no a casa meva, amb qualsevol problemàtica, i aquesta reacció, que és normal, comprensible, no té en compte l'interès general, no? Per exemple, el cas de Josefina Mascarenyes, que és el darrer, jo visc allà al costat, o sigui, jo aparco allà, aparcava, aparco 2 minuts allà i trigo 1 minut caminant, la problemàtica almenys jo no l'he advertida, però també és cert que jo no faig servir el cotxe a diari, el faig servir un cop cada 15 dies, aleshores és la meva visió, però de nou, en una mateixa zona on suposadament hi ha un conflicte, jo aquest conflicte m'he passat totalment inadvertit, no? Per tant, cada cas és una cosa. El tema de... també parlem de vegades quan es viu a fora o es viu al centre, no? Jo vivia a Mirasol, és evident que hi ha moments en què necessites el cotxe, però després hi ha un debat, no sé si vosaltres quan feu els proves electorals, però nosaltres quan vèiem amb assemblees obertes amb veïns, venia gent i deia, clar, però és que si tots paguem igual d'impostos, una persona que viu a la Floresta o Mirasol té el privilegi de viure amb tranquil·litat i tot, perquè ella ha de tenir el mateix transport públic que jo quan jo tinc un... saps o no? O sigui, ha d'haver... un autobús que vagi buit per 4 persones que viuen en un entorn idíl·lic, és un debat. Ho dic perquè, de nou, la casuística d'això. I al final, l'últim element, que és el provocador. Estem parlant tot en funció d'un ritme de vida que portem, que és d'arribar ràpid als llocs, tot això. Per mi, a part del debat del cotxe, que evidentment s'ha de desmobilitzar el cotxe entenent totes aquestes coses que hem dit, l'altra cosa és que anem escopatejats tot arreu. O sigui, arribar als llocs es pot arribar. Ja no estic defensant ni Rodalies ni res d'això, però si ens prenguéssim una mica les coses més en calma, no amb una vida tan enfocada només la productivitat i la rapidesa i tot això, ja veuríem que els problemes són menys, perquè quan tu saps com jo pots
arribar
amb 2 hores...
Gran
debat, Ignasi, què? No, quan tu dius, en comptes d'arribar a les 8 per anar a extreure tota la plusvàlua que pugui dels meus treballadors, puc arribar a les 10 i mitja tranquil·lament, a 2:15...
Això és una altra tertúlia... A 6:30, no? Dèieu a 2:45. Però en canvi és superpracticable a les 10 o a les 11 del matí. Això vol dir que alguna cosa no fem bé, no?
És el que se'n diu hora punta, de tota la vida.
Però potser és això el que ens hem de plantejar.
Deia l'Àlvaro més el tema de si arribaríem o no a créixer fins als 100.000 habitants. També jo pensava el dia que s'incorpori al parc mòbil, diguéssim, de conductors, la canalla actual de Sant Cugat, que aquesta és una altra, sí, perquè no només són...
Amb els preus dels lloguers no aniran a veure.
No, això no hi ha problema. Sí.
Però quan tota vinguin a veure els pares, potser...
Aquí, de tota manera, tenim molt de joves.
De tota manera, la nova generació jo crec que té incorporats alguns altres valors respecte a la mobilitat. Per exemple, jo ho dic pel meu fill, així ja directament. Nosaltres, quan teníem 18 anys, una de les coses que teníem, no sé, quins a la vall no colar, però era així, que, ostres, treure't el carnet de conduir.
El primer,
sí. El meu fill, bueno, vull dir, ni s'ho planteja. Ni s'ho planteja per què? Perquè, bueno, perquè agafa l'autobús, agafa, se'n va, per exemple, cap a Barcelona o cap a Sant Cugat a través del... I de moment, pràcticament, tenir un cotxe li seria una nosa. Una nosa. Això està passant en aquesta generació, en la generació aquesta que ve, diguéssim, aquesta cosa que teníem inoculada en el cap, jo crec que molts van sense això. Però sobretot això és... els que viuen en les ciutats,
no,
per exemple, grans.
Lamentablement no pots generalitzar, però probablement el teu fill no viu en la part compacta del centre.
No,
i aleshores
no, al revés. Ah, al revés.
Perquè en el meu cas és al contrari, conec molts casos. Jo precisament no, jo vivia en el centre de la ciutat i no necessitava el cotxe per res i no el vaig tenir el carnet de conduir fins molt tard. En canvi, el meu fill, que té 15 anys, el vol arribar als 16 i als 18 per tenir el carnet i conduir, perquè ara no vivim al centre i ell té necessitat. I n'hi ha casos per tot arreu.
Sí, sí, però els que viuen en zones compactes, per exemple, bueno,
no
ja no necessàriament, per exemple, Sant Cugat, però a Barcelona, sí, per exemple, a Barcelona, o en zones en què el transport públic és dens i coses d'aquestes i tal, aquesta generació no té aquesta dèria.
I ens hem d'alegrar d'això.
Jo crec, no?
Què?
Que jo crec que totes les generacions, tots tenim amics a Barcelona i majoritàriament la gent de Barcelona no té carnet de conduir o no té cotxe.
Bueno,
majoritàriament. No, perdona,
però...
M'agradaria fer una estadística, però veuríem... Veuríem aquests comportaments, eh?
Sí que és veritat que, almenys a la meva generació, els amics de Barcelona, no, d'Eixample, de barris més centrals,
gràcies,
diguéssim, no tenen carnet ni tenen cotxe. Això és més habitual que no pas amb la resta dels meus amics d'aquí.
És que aparcar a Barcelona ja és infinitament més complicat que fer-ho aquí, eh?
Però ho hem
de fer així. Ja,
bueno, sí, no, molt breu, que és el que deia l'Ignasi, estem més o menys, ara hi ha diferents opcions. El que sí que és veritat és que, precisament perquè aquesta casuística és tan àmplia, perquè la ciutat és tan diferent i perquè al final el model, cadascú no s'organitza la vida, anava a dir com vol, però més aviat com pot, sobretot els joves, si la podran organitzar algun dia, doncs ja farien prou. Diguéssim que aquesta seria una preocupació que va darrere, no? Però en tot cas és igual, vull dir, parlem-ne. Jo crec que sí que és important no anar a batzegades, i això està una mica relacionat amb el tema dels veïns i una mica amb el cas concret de Josefina Mascarenyes, que és el cas que m'he tret al començament. I malgrat que l'Ignasi diu, jo no veia aquesta problemàtica, però certament ja els veïns n'estaven d'amoïnats i de preocupats. I precisament aquesta diversitat de fórmules de poder aparcar, a banda de que hi hagi tutti colori, que bueno, també pot quedar bonic, però en tot cas és per un tema d'adequar la casuística al que deia, intentar com a mínim, no? Intentar com a mínim contemplar totes aquestes opcions que dèiem, totes aquestes diversitats, però i torno a insistir, i tal com he dit al començament, simplement dir que intenta no anar a batzegades, és a dir, si tenim un pla de mobilitat, actualitzem-lo, anem-lo seguint, però per això el tenim, és que a més aquest pla de mobilitat va costar una feina i una implicació de tots els grups. El que no pot ser és que després no el seguim i anem fent actuacions concretes, no? molt concretes, fas una actuació concreta en un lloc, però llavors, com que no planifiques, doncs potser al costat, llavors ja queda diferent. Jo només dic que el tema de la mobilitat certament és complicat, hi ha moltes variables, tothom hi pot donar la seva opinió, nosaltres hem optat concretament pel tema de les zones, a mi em sembla que és important tractar els veïns de diferents zones que tenen dificultats, el que dèiem, Torreblanca, Eixample Sud, Can Cabassa, que tenen dificultats. A mi em sembla que la zona verda és una bona opció, a mi em sembla que la zona vermella és fonamental en determinats equipaments com el CAP, com la Casa de Cultura, etc. Podríem decidir entre tots quins més, però sobretot aquests, i per tant, alhora fer servir les comissions pel que són i començar a posar negre sobre blanc o blanc sobre negre, depèn de com es vulgui mirar, doncs tota aquesta participació ciutadana, aquests grups que tenen molt clarament, els que participem en aquestes comissions, veiem que hi ha gent que té claríssim com ha de ser el model de la bicicleta, el model de transport públic, que hi ha més d'una opció, però entre tots podem decidir-ho. Home, posem-nos-hi, si aquest és el problema que tenim com a ciutat, ostres, doncs posem-nos-hi, no?
Sí, quan abans parlàvem una mica, cadascú explicava la seva història personal, no? Doncs la meva generació també, que jo vivia a Santa Eulàlia de Ronçana, diguem-ne, el Vallès Oriental una mica profund, doncs al final arribar a Granollers, que estava a 10 quilòmetres en transport públic, trigaves 2 hores, amb la qual tots els que tenien 18 anys estaven desitjant tenir el cotxe. I els de Barcelona eren poc menys que uns seres estranyos perquè no es traien el carnet de conduir, no?
Encara això, que... això en diuen el cost d'oportunitat,
sí,
diguem-ne, no?
I això al final el que et fa reflexionar és que al final optes pel cotxe si tens l'absoluta necessitat i si et donen altres alternatives, doncs al final ho pots deixar de banda. I això és el que hem de caminar progressivament a Sant Cugat.
Perdona, és que el que estem parlant no és d'una actitud militant respecte a la mobilitat, sinó una actitud racional.
Sí, racional, correcte, i que al final et surti més a compte, doncs agafar el transport públic. I per això començava la meva intervenció dient que hem d'apostar sobretot per enfortir el que és el transport públic, i després, per exemple, hi ha altres tipus de mesures que crec que es poden aprofundir, com per exemple el tema de a les ordenances fiscals, les bonificacions per als cotxes menys contaminants, i gravar més aquells cotxes que siguin més contaminants.
Existeix,
però vull dir, no em vull estendre molt, però al final hi havia un cert compromís entre Convergència i Ciutadans, que crec que el podem dur a terme en el proper any, d'aprofundir en aquestes bonificacions que encara es poden apujar.
Bueno, no, jo volia afegir que, com la Mireia ara comentava, que el pla de mobilitat s'ha fet molta feina, i és veritat, en el seu moment, en el mandat passat, per aprovar el pla de mobilitat, es va fer tota una sèrie de reunions, que van ser, no milers, però moltíssimes, de treball, amb moltes propostes per part dels grups de cada grup polític, hi ha molta feina prèvia en el si de cada grup polític, no? de discussió entre els membres de cada partit. I per tant al final el que va sortir va ser una cosa de més o menys consens, perquè sí que tenia una bona part de consens, encara que nosaltres no ens vam afegir al resultat final perquè enteníem que hi havia algunes coses que per nosaltres eren o que no hi havien de ser, no? Però la feina es va fer, va ser una feina ingent. El que passa que no sé si per part de l'equip de govern es va entendre com una cosa inamovible, però jo crec que a dia d'avui tenim necessitats noves.
I que
s'hauria d'actualitzar. No?
Està,
i tal com aquella feina es va fer perquè en aquell moment existien aquelles necessitats o s'havien detectat, no? Altres necessitats que s'han detectat a dia d'avui no les estem cobrint. I jo crec que superposar aquell pla de mobilitat i fer a la vegada les necessitats que tenim a dia d'avui de mobilitat, per exemple, que hi ha unes quantes identificades i no les estem resolent perquè tenim pendent un pla de mobilitat que fer, doncs això ho hauríem de arreglar d'alguna forma, no sé, aquí ja ho deixo sobre la taula, no, i ho proposo.
El Pablo del PSC demanava...
Jo crec que és veritat que hem d'incentivar els vehicles no contaminants, però a dia d'avui els vehicles no contaminants són molt cars i són pràcticament un producte de luxe, no? Un cotxe elèctric no es pot permetre qualsevol, és un producte de luxe.
Bueno, hi ha incentius, hi ha incentius també,
És el que jo dic, que és veritat que hem d'incentivar l'ús d'aquesta mena de vehicles, però avui...
Encara es podria incentivar una mica més.
Sí. Avui per avui és un producte de luxe, i aleshores és una mica contradictori incentivar un producte que només... al que només poden arribar un públic, un comprador molt, molt determinat.
Jo crec que no és això,
I penalitzar el vehicle que és més per ús per la gent de un poder adquisitiu més
jo que...
I des de l'Ajuntament i els grups municipals, si estem tots d'acord en que hem d'incentivar aquesta mena d'actuacions de mobilitat, sí que hem de fer un esforç perquè la gent el que pensa quan introduïm zones d'aquests colors és que volem rentabilitzar i fer un efecte recaudatori. Des de l'Ajuntament hem de fer un esforç per divulgar que no és aquest l'objectiu, sinó que és més aviat regulatori de cara al trànsit i al municipi.
Ramon Gutiérrez.
Jo crec que els cotxes elèctrics, per molt de luxe que siguin i tot això, no són la solució, i tampoc no, i també ho hem de dir així. És a dir, el problema, com deia l'Ignasi, és que anem a un vehicle per persona i és que anem amb unes velocitats per la vida i amb unes presses que potser és això el que ens hem de plantejar més, sobretot, no? I al final, establir unes zones verdes, blaves, vermelles, tot això no és una qüestió recaudatòria, no és una qüestió de... Tampoc crec que sigui de regulació únicament del trànsit, jo crec, jo almenys, com jo ho entenc, és de pressió sobre el cotxe, o sigui, és de dir, no vinguis amb cotxe al centre perquè et sortirà malament, o sigui, et sortirà malament, no? Jo sobre el pla de mobilitat del mandat anterior que ara es dèiem, jo no sé si m'ho podeu resoldre quines són les necessitats noves des de fa 4 anys, ara. Jo crec que són les mateixes. O sigui, jo crec que les necessitats...
Noves.
Quines?
No. Pues mira, per exemple, et dic un exemple, eh?
Sí.
Sin efectos limitativos, eh?
No, i tant, és que no me'n sé cap.
Però, per exemple, una proposta que vam fer fa nosaltres 4 dies, no sé què, fa un parell de mesos, va ser des de la part de la zona del nord del golf, tota aquella zona nord del... En realitat és al sud, no? Però des d'aquella zona del golf, on està el club, on està l'entrada del club, des d'aquella zona, venir cap a aquest costat del poble, has de fer un
però això fa 4 anys estava així, no?
Estava així, però no es va posar el pla de mobilitat.
Bueno, però la necessitat ja hi era.
No ho sé si estava identificada o no. La necessitat segurament hi era. El que no sé si estava identificada, perquè nosaltres no l'havíem identificat.
Jo tinc la sensació que les necessitats de mobilitat són les mateixes que teníem quan vam redactar el pla de mobilitat. I jo crec que ara posar-nos a repensar el pla de mobilitat simplement perquè el mandat passat no hi era, molt bé, vam votar en contra.
No repensar-lo, complementar-lo.
No, jo crec que el que hem de fer és aplicar-lo.
O sigui, sí, també,
que no l'hem aplicat, és que no s'ha aplicat gens.
Jo m'he referit superposar les dues coses.
Bueno, ja que hi ha tot per aquí una pluja respecte al pla de mobilitat, doncs deixeu-me dir que, efectivament, primerament, per contestar, el pla de mobilitat no són les taules de la llei que Moisès va baixar del Sinaí, sinó que, evidentment, un pla de mobilitat està sotmès, doncs, a modificacions quan són necessàries i tal. Per altra banda, aquest pla de mobilitat, efectivament, en les taules de mobilitat en les diferents comissions hauria d'estar present. I, per altra banda, això que es diu d'improvisació i tal, una cosa són els plans de mobilitat i una altra cosa és el dia a dia. Quan estàs en una posició de, diguéssim, de gestionar la ciutat el dia a dia, doncs hi ha moments, hi ha determinats problemes que apareixen que els has de resoldre en el moment. I un pla de mobilitat el que diu és, bé, quan fem actuacions no tinguem, no perdem de vista l'horitzó que es materialitza en el pla de mobilitat. Per dir-ho així, el pla de mobilitat està vigent, efectivament un pla de mobilitat costa de mobilitzar i efectivament hauria d'estar present a totes les taules aquestes generades al voltant de la taula de mobilitat.
Doncs arribem a l'hora en punt, ho hem de deixar aquí, un desastre perquè hem menjat tot el temps amb un únic tema.
Les presses, això són les presses. Hem de fer una tertúlia zen, que no tinguem cap pressa.
Està bé, està bé.
Doncs agraïm la presència aquí de tots els portaveus municipals. Nosaltres els deixem ara amb el Sant Cuat a fons en companyia de la Carme Reverte. Tornem demà amb més tertúlia a partir d'1:15 del matí.
Adéu-siau. Adéu-siau.